L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Hola, aquí Joan Dausà. I res, volia compartir amb vosaltres doncs, la meva experiència amb les malalties respiratòries, que de fet ens han canviat bastant la vida, perquè en les dues nenes que tenim, amb la Valentina i la Julieta, només néixer, la Valentina al cap d'un mes i la Julieta al cap de 10 dies, van haver de passar per la UCI per una bronquiolitis molt greu. En els dos casos va ser una situació molt, molt al límit, molt, molt delicada. Vam passar per les UCIs de Sant Joan de Déu, de Sant Pau i de la Vall d'Hebron. I és un tema importantíssim, doncs, el fet de que ens vam sentir superben acompanyats. Tenim la sort de tenir uns hospitals i uns equips preparadíssims per situacions així, però realment ens va posar molt al límit. I és curiós, perquè pocs dies abans havia composat la cançó d'Omple de vida els pulmons, així que sembla com que la vida té aquests capritxos del destí. En tot cas, me n'alegro molt que aquest any es plantegi la marató en aquesta direcció, en la de les malalties respiratòries, perquè hi ha molt per fer, per sort hi ha molt fet, i des d'aquí havia una abraçada a tothom que d'alguna manera ha patit alguna vegada per aquest cas. Que vagi molt bé i fins aviat.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit el cantant Joan Dausà. Durant la pandèmia, la seva família van marxar a viure a la Cerdanya, fugint de la contaminació de l'aire. I s'hi han quedat. Fa pocs dies hem sentit de nou un crit d'alerta de metges, científics i entitats ciutadanes que han fet una carta oberta per denunciar els problemes de salut que comporta la pol·lució. De fet, a Catalunya es calcula que la contaminació de l'aire causa més de 3.000 morts anuals, amb una alta incidència en la infància i en la gent gran. I d'aquí que tots ells, amb aquesta carta, reclamin una acció política urgent. De com la contaminació de l'aire afecta les criatures, en parlem amb
Ferran Campillo, pediatre de la Unitat de Salut Mediambiental de la Fundació Hospital d'Olot i la Garrotxa i coordinador del grup de treball sobre salut mediambiental de la Societat Catalana de Pediatria. Jordi Sunyer, investigador de l'IS Global i catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat Pompeu Fabra. Mary Collazo Solà, directora del documental Respira Mama, i el coguionista i documentalista Joan López Lloret, tots dos pares d'una nena que va néixer amb alfa 1, una condició genètica que comporta riscos de desenvolupar malalties respiratòries. I acabarem amb els llibres per somiar del Jaume Centelles.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs avui a l'ofici d'educar ens sumem a la marató parlant de com afecta a les criatures la contaminació. Respira Mama, dirigida per Mary Collazos i coescrita amb el Joan López i produïda per Alba Sotorra, combina el periodisme i la narració per abordar el canvi climàtic a través d'una mirada personal on reuneix múltiples veus expertes que reclamen entorns més saludables. El 2013 van diagnosticar a la vostra filla, Nina, una deficiència d'alfa 1 antitripsina, una condició genètica hereditària que fa que els seus pulmons siguin més vulnerables a la mala qualitat de l'aire. I us va fer prendre consciència de la importància de respirar aire net. Per començar, felicitats a tots dos pel Premi Sol d'Or al millor documental del Sancine, Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient, i també candidat als Gaudí. Per tant, felicitats en primer lloc. Què suposa per vosaltres aquests premis, aquests reconeixements amb aquest documental que d'alguna manera fa una denúncia pel que fa al medi ambient, però també és una història personal vostra?
Sí, bueno, per nosaltres és molt important que com a cineastes hem pogut traslladar aquesta història una miqueta al públic i sobretot la rebuda que ha tingut, perquè ha fet pensar. Hem pogut portar-ho a cinemes, hem pogut fer fòrum, hem pogut generar debat, i més és una història que fa 11 anys que la vam començar. Llavors és tot un trajecte personal i poder-ho portar al cinema ha sigut fantàstic, i també doncs a la televisió, no? Llavors és fantàstic per nosaltres que s'escolti, i ara també doncs, coincidint amb la marató, doncs, que aquesta veu s'aixequi i que hi hagi més consciència d'aquesta necessitat, no? de respirar millor qualitat de l'aire.
Situeu-nos què és la deficiència d'alfa 1 antitripsina, no? I d'alguna manera com ha determinat la vostra vida, no? I la vostra filla, clar.
Sí, mira, la deficiència alfa 1 antitripsina és una proteïna que no fabrica bé el fetge, que diguéssim el que fa és les inflamacions hepàtiques amb la infància, primera infància, i les pulmonars més en l'edat adulta, doncs la reverteix aquesta proteïna. Quan no es fabrica bé, doncs, diguéssim, la persona és més vulnerable, diguéssim, en la infància, això, amb problemes hepàtics, i en l'edat adulta, problemes pulmonars. Això fa que, diguéssim, doncs una de les preocupacions és la qualitat de l'aire, evidentment, no? Llavors, pot ser el tema del fumar, però també pot ser el tema d'un lloc de treball, diguéssim, amb males condicions de l'aire i, evidentment, doncs la contaminació atmosfèrica.
I com us ha determinat la vida, això?
És un tema de riscos. També a través d'aquest documental vam anar documentant tota aquesta presa de consciència, aprenentatge. Llavors vam aprendre el que és respirar aire més net.
Vosaltres vau canviar de domicili, no?
No vam canviar de domicili, sinó que vam canviar hàbits. Sí que alguna cosa la vam canviar. Per exemple, bueno, nosaltres, quan ens vam conèixer, quan va néixer la Nina, estàvem entre viure a Mèxic Ciutat, quedar-nos als Estats Units, que és on ens vam conèixer, diguéssim. Bueno, som una mica aquesta, no?, generació que ara vivim aquí ja. Llavors sí que vam decidir quedar-nos a Barcelona. No sabíem que la Nina tenia l'Alfa 1 encara. Llavors, quan va néixer a Barcelona, vam dir, ostres, haurem de marxar de Barcelona. I vam començar a mirar a molts llocs, com molta gent fa, no? Com comentava el Joan Dausà, que vam marxar a la Cerdanya. Nosaltres marxarem aquí i allà. Jo sóc d'origen d'Osona, tinc la família allà. Primer pensament, bueno, la família està a Osona, potser Osona, mal lloc. Llavors, els meus pares sí que van anar a viure a la Costa Brava quan jo era petita. Vam estar pensant, anar a la Costa Brava, però hi havia moltes coses que veiem que tampoc no es tracta de sortir d'allà. Llavors va venir la pandèmia de cop, no? Amb aquesta presa, perquè és tardes, pensar marxar. Llavors, quan va venir la pandèmia, vam pensar, però si a Barcelona es pot viure bé, pots viure amb no?
En pandèmia.
Sí, no, pots viure bé perquè l'aire a la que marxa en cotxes està bé. Llavors va marxar i vam dir, de moment ens quedem aquí. Llavors vam començar a valorar la qualitat de l'aire que respirem nosaltres. Vivim en un setè pis, que és diferent que la gent que viu en un primer pis. Llavors vam dir, vale, estem perfecte, donem a un parc, val? Aire millor. La Nina la vam escolaritzar en una escola pública, que vam tenir molta sort de tenir plaça a la muntanya, cosa que a vegades anàvem a escoles de poble i no veiem que hi haguessin escoles amb tanta qualitat. A l'Empordà vam rodar a bastantes escoles, mira, aquí, allà, i escoles en entorns preciosos, però posades al costat de les carreteres, de les vies principals, que deies, ostres, doncs que potser està millor aquí Collserola que no pas passar-se les 10 hores del dia. Llavors, un canvi de domicili no vam fer, però sí una presa de decisions així, com a poc, què fem? I de moment estem a Barcelona evitant caminar pels carrers més transitats, bueno, una mica prenent consciència d'això.
Hi ha molta evidència de l'impacte de la contaminació en malalties cardiovasculars, salut mental, demència i l'augment del risc de càncer, ha alertat la Carla Oliva del Col·legi de Metges de Barcelona. I això ho ha fet a propòsit de la publicació d'aquesta carta oberta de metges, científics i entitats que demanen implicació i acció. Jordi Sunyer, què és la contaminació de l'aire i com ens afecta, no? Com...
Bé, la contaminació és la presència de substàncies artificials, vull dir, substàncies no naturals en l'aire. És cert que esporàdicament, doncs, les emissions naturals també poden contaminar l'aire. En aquest cas és perquè aquestes substàncies afecten els éssers humans o altres éssers de l'univers. Però això passa de tant en tant en les intrusions d'aire del Sàhara, quan hi ha un gran incendi, per exemple, a Califòrnia o a Atena, a Grècia, i viuen sovint en aquestes circumstàncies, que, diguem-ne, fets naturals també contaminen l'aire. Però això és esporàdic. El que entenem en general per contaminació atmosfèrica és la presència en l'aire de substàncies que els humans hem emès en l'aire i que naturalment no hi serien.
I que ens afecten el que és l'aparell respiratori i el cervell, no?, segons la recerca.
Aquestes substàncies poden ser gasos, és a dir, substàncies volàtils, o partícules, que és tota la substància que ja té, ja sigui líquid o sòlid. Els gasos queden bàsicament atrapats en els bronquis i en allà poden produir malalties respiratòries, ja sigui facilitar les infeccions respiratòries, ja sigui l'asma, ja sigui la malaltia pulmonar obstructiva crònica. Aquestes malalties respiratòries contribueixen a tot el cos a tenir una resposta que en diem de baix grau. O sigui, aquest impacte en els pulmons genera una resposta que en diem sistèmica de tot el cos, que es podria comparar a la llarga aquesta inflamació general del cos de baix grau, quasi invisible, es podria comparar en una acceleració de l'envelliment. Això pel que fa als gasos. Ara, les partícules doncs tenen un efecte encara més important que els gasos. Les partícules, per evolució, els humans érem capaços de gestionar-les, perquè les partícules que hi havia en l'aire bàsicament venien de la por, diguem-ne, evolutivament. I l'aire, el cos es va anar protegint, per exemple, amb l'alfa-1-antitripsina contra les agressions de l'entorn. Però el que ha passat en els darrers anys, sobretot des de la revolució industrial, és que amb la combustió dels combustibles fòssils doncs es produeixen partícules molt més fines. I aquestes partícules impacten en el fons dels pulmons. Això crea una major resposta en el cos que afecta les malalties cardiovasculars i poden penetrar en el reg sanguini i distribuir-se per al cos. I en aquests moments estem en una situació que hem descobert que hi ha efectes de la contaminació en pràcticament tots els òrgans del cos humà.
I com podem saber a cop d'ull quin és el grau de contaminació d'una zona concreta? Perquè explica, el vostre documental explica el professor Roel Vermeulen que veure el cel clar no vol dir que la qualitat de l'aire sigui bona.
És així. És molt diferent l'aire que tenim ara que el que tenien fa 100 anys, ple d'indústria que utilitzava el carbó, però hem d'entendre que en aquell moment, encara que era molt visible el fum dels molins de les fàbriques tèxtils, aquella contaminació era molt més local. No hi havia aquesta densitat de vehicles que són fonts d'emissió, diguem-ne, menys importants, però que tenim més d'un milió de viatges al dia només a l'àrea metropolitana, no? Aleshores, com ho podem saber? Doncs, per exemple, a cop d'ull, d'una manera grollera, el nombre de carrils que té un carrer està molt relacionat amb la quantitat de contaminació. Quan més carrils i més plens van aquests carrils de cotxe, més contaminació. Això és així de sòlid en tots els estudis que es fan. Ara, per fer-ho d'una manera més fina, hem de prendre mesures ambientals, és a dir, mesures fora del cos humà, amb sensors, amb aparells de mesura de la contaminació atmosfèrica. No tenim cap marcador dins del cos humà per saber el grau de contaminació al que estem exposats.
Jordi, quins són els nivells recomanats de contaminació segons l'Organització Mundial de la Salut? I els estem sobrepassant cada dia i no ho sabem i no es fa res per evitar-ho?
Els nivells de contaminació que marca l'Organització Mundial de la Salut són menors als legislats. És a dir, l'Organització Mundial de la Salut proposa 5 per les PM2,5, les partícules de menys de 2,5 micres, i 10 per els gasos com l'òxid de nitrogen. Això és la meitat del que aquest any ha legislat la Unió Europea, que vol dir que això s'haurà d'implementar per l'any 2030, que són 10 per les partícules i 20 pels gasos. Per què la OMS doncs recomana nivells més baixos que els que s'estableixen? Bé, això és perquè la OMS revisa tota la literatura mèdica que hi ha, tots els descobriments, i arriben a la conclusió que si s'acomplissin aquests nivells, 5 i 10, doncs protegiríem la salut de les persones. En canvi, la Unió Europea doncs fa un equilibri entre això i doncs l'activitat econòmica i la percepció social, etc. És a dir, que els nivells legals ja accepten que hi hagi un risc per la salut i un cert perjudici per la salut.
Avui, en motiu de la marató, com afecta les criatures la contaminació?
Em sento engabiat com un ocell, de veritat.
La contaminació de l'aire és un assassí silenciós. Mata abans d'hora 7 milions de persones arreu del món. Rosamund Ado Kissi Debra.
Cada vegada tenim infants amb més problemes respiratoris, cada vegada són més petits i necessiten més medicació per controlar aquests problemes de salut, diu la Meritxell Ponce de la Societat Catalana de Pediatria. Ferran Campillo, què diuen els estudis sobre l'afectació que té l'aire contaminat en els fetus durant la gestació? Perquè aquesta és una de les preocupacions que tenia la Meri, que ens mostra durant el documental, d'aquella preocupació de dir, jo porto una criatura i això m'està afectant, no?
I tant. Doncs aquest és una miqueta el drama, no? Que durant uns anys pensàvem que la placenta, no?, era la gran barrera que ens evitava de qualsevol cosa que estigués en contacte amb la mare, i a dia d'avui sabem que, diguéssim, que aquestes primeres calades d'aire contaminat tenen lloc abans del naixement. I què és el que hem vist? Què és el que ens diuen les evidències científiques sobre aquest tema? Doncs que aquesta exposició abans del naixement s'ha relacionat amb diferents problemes reproductius, amb avortaments espontanis, amb part prematur, amb un pas pes al naixement, i això és per aquest efecte que té també sobre la placenta, no? Però aquesta exposició que té lloc abans de l'embaràs no només té efectes en el propi moment de l'embaràs, sinó que veiem impactes a la infància o fins i tot a l'etapa adulta, no? En els nens, per exemple, veiem, no?, el que més ens ve al cap són les malalties respiratòries, com són les bronquitis, l'asma, les bronquiolitis, no? S'ha relacionat amb moltes patologies respiratòries, però també s'ha vist que la contaminació a l'aire no només és un pneumotòxic, sinó que també és un neurotòxic, és a dir, que acaba impactant el potencial desenvolupament del cervell a nivell cognitiu dels infants.
Per què afecta més als infants i a la gent gran? Fa una estona ens deia el Jordi que la pol·lució, ens venia a dir que la pol·lució envelleix.
La infància té unes característiques que la fan especialment vulnerable, no? Els infants, qualsevol que tingui una criatura, un cosinet, un nebot, sabrà que els infants respiren més vegades per minut, no?, que els adults. A més, quan respiren més quantitat d'aire, més volum d'aire per quilo de pes respecte dels adults. També tenen unes característiques anatòmiques, són més baixets, no?, i per tant, si estan a menys alçada, i en aquella alçada, al voltant del metre d'alçada, hi ha una concentració més alta d'alguns contaminants, també estaran més exposats. I finalment, els infants no tenen dret a decidir, no? I ho parlàvem quan parlem de contaminació de l'aire, però també de l'aire interior, no? Per exemple, el tabac, si els infants, els seus papes decideixen fumar dins de casa, aquests nens estaran exposats a aquest fum del tabac. Si els seus pares voten partits que opten per mantenir el trànsit motoritzat al voltant de les escoles, estaran més exposats a aquesta contaminació de l'aire que té un impacte directe a la seva salut.
Hauríem de regular la contaminació i fer que baixés, afirma una de les embarassades protagonistes del documental Respira Mama, que diu hauríem de saber que un metre de distància en relació a l'origen de l'emissió pot influir en la salut de la mare i del nadó. Meri, Joan, què és el més impactant que heu descobert fent aquest documental? I d'alguna manera, què us ha canviat, no?, de la vostra visió d'aquest tema, no?, de la importància de l'aire?
Això del metre de distància, per exemple, és una cosa que la nostra filla ja ho té molt interioritzat, per exemple. O sigui, quan caminem sempre anem una mica més apartats, i és que és una cosa que hi ha pel soroll mateix. És una cosa molt bàsica. Després, les altres coses, clar, totes aquestes dades, no? Quan vam fer l'entrevista a l'ISA Global, el BISC, que ens deia el tema de les partícules que entraven, la nostra filla va néixer amb baix pes. No hem sabut mai, va ser ben bé per això, però també dius, ostres, no? Perquè jo no sabia, no tenia consciència d'això, i justament com a embarassada caminava per Barcelona, aprofitava per anar a treballar caminant, ja que havia de fer exercici, i baixava tot Torrent de l'Olla, tot Gran de Gràcia, s'ha d'anar perquè els carrers, Pau Claris també, fins arribar a la Gran Via. Jo, feliç de caminar, però estava respirant malament. Llavors, aquestes coses, dius, ostres, si ho hagués sabut, si ho tornés a fer. I després, altres coses que m'ha après amb el tema de la mesura de la qualitat de l'aire, que també pots veure quines vies estan més, tenen més, menys qualitat de l'aire, o no, que això també és una cosa que ens, que ens ha, que ens ha agradat, no, saber quines són, per, com dèiem, com que és invisible, no, la, la mala qualitat de l'aire, doncs saber què en aquestes, aquestes eines també et facilita, no, saber on, on estàs, o inclús els avisos per episodis de contaminació, que els reps i dius, mira, doncs aquest dia doncs millor no anar a fer exercici fora, o, bueno, que ja no en fem gaire a Barcelona d'exercici fora, però sí que prenem mesures.
Bueno, Joan? Sí, no, també la, la, una altra cosa és que a través de tenir, pues, el contacte amb les empreses que fan els aparells de medició de la qualitat de l'aire, pues, també ens ha conscienciat sobre això, no? També no, potser per la persona normal, o sigui, per exemple, hi ha una cosa que és la, la contaminació de fons, la contaminació crítica d'alguns moments, no? Llavors, hi ha diferents tipus de mesura, no és una cosa així. I l'altre, el més important, el concepte és que l'aire s'escapa per tot arreu. Per tant, que la gent no es pensi, ah, no, és que jo visc en aquesta població i com que estic fora de Barcelona no passa res. Això, per exemple, l'exemple que surt en el documental d'Osona, se'n va cap allà, no? Després també hi ha contaminacions a poblacions més petites de combustions. O sigui, diguéssim que hi ha moltes situacions que l'aire, precisament, com que és una cosa que se'n va per tot arreu, que ningú està lliure d'això. Llavors, a vegades, també hi ha aquesta cosa de que, ah, els hi passa allò perquè viuen en aquell barri que està allà. Jo estic a l'altre barri i no em passa res. Pues, depèn de les condicions ambientals, tothom està afectat.
Sí, no? Ho vam aprendre també el tema de les combustions, no? De les xemeneies, de, bueno, una miqueta l'ideal aquest que vas a viure en un poble, no? Jo soc de poble i encara conservo, diguéssim, la casa on vaig viure, no? Abans que ens coneguéssim. I quan anem allà veiem les xemeneies just davant de casa, que tu tanques la finestra. Si tu vius exposat a això dia a dia, també estàs respirant. Llavors, és tota una sèrie de coses, que no només a la ciutat, sinó també en entorns rurals, no? I, bueno, és un tema cultural, sobretot. Sí que és el que al final dius, mira, és un tema de consciència, però de cultura. I això.
Quantes coses que hem de saber, Jordi Sunyer, que hem de saber que no sabem de com ens afecta la contaminació ambiental, o ignorem, o no ens han explicat bé, o no ho hem entès bé, o...
Jo diria que sabem molt, Tant de bo d'altres exposicions en sabéssim tant. Per exemple, dels efectes del canvi climàtic en sabem menys. Quan jo vaig començar a fer la recerca als anys 89, amb aquest tema, teníem com 30 descobertes a l'any. Ara, si entrem a la llibreria de la Biblioteca Americana, on recullen tota la informació, tots els estudis científics mèdics, arriben a haver-hi 30 descobertes al dia en el tema de la contaminació.
Carai!
És a dir, que sabem moltíssim i tenim prou evidència per actuar. Això, sens dubte.
Què podem fer per reduir l'exposició dels nens a la contaminació?
Clar, aquí hi ha dos nivells. Un és la responsabilitat com a pares. Jo el que faria d'entrada és dir que la gran responsabilitat en aquest moment no és dels pares, sinó que és de les administracions. O sigui, el que hem de fer és treure cotxes dels carrers. Sabem que l'espai està bàsicament ocupat pels cotxes, i fins que no reduïm la densitat del tràfic, doncs no ens en sortirem a aconseguir nivells que, per exemple, hi ha bastantes poblacions europees que han aconseguit. És a dir, que és possible reduir els nivells de contaminació. De fet, a Barcelona, els últims anys, i a l'àrea metropolitana, hi ha hagut una certa disminució de la contaminació perquè ha millorat, bàsicament, ha millorat l'enginyeria mecànica i els cotxes s'han modernitzat, no? I perquè, doncs, hi ha espais que estan més regulats. Ara tenim la mateixa densitat. Fins que no es redueixi aquesta densitat, no ens en sortirem. A nivell personal, bé, la Mary ho ha explicat molt bé. Aquí sí que hi ha més coses a saber, com ens podem protegir millor, però jo diria que el ventall d'oportunitat aquí és molt petit. És molt petit. Per exemple, millorant la dieta, el que mengem, podem arribar a protegir-nos millor. Certament hem estat pensant molts anys que els antioxidants, doncs menjar més fruita i verdura, doncs eren bons per reforçar els mecanismes de defensa. Però segurament és una batalla desigual el d'un antioxidant contra una partícula fina que t'entra. Per exemple, en l'estudi VISC, nosaltres a tots els nadons de l'estudi VISC, de més de 1.000 persones, dades que encara no hem publicat, però quan nosaltres hem agafat sang de cordó umbilical, és a dir, en el moment de néixer, en allà hem trobat partícules de carbó. És a dir, que això és artificial i el nostre cos no està preparat per això. Nosaltres convivíem abans amb la pols, que eren uns grans grossos que es quedaven al nas i sabíem... Això és una partícula molt fina i que fa doncs, un dany i que realment és molt tòxica.
Avui, en motiu de la marató, com afecta les criatures la contaminació?
Vull anar a tocar aquell núvol d'allà, papa.
Les malalties respiratòries són la tercera causa de mort. La gent no és conscient de l'aire que respira, de què li entra als pulmons cada dia. Shane Fitch.
Diu el Ferran Campillo, és anacrònic que davant de les escoles, com ens deia també la Mary, hi hagi carreteres urbanes que exposen els menors a la contaminació aèria i acústica, que causa mortalitat prematura, hipertensió arterial, insomni i afecta el desenvolupament cognitiu. Ferran, importància de pacificar el trànsit de la proximitat a tots els centres educatius, no? I tu també parles d'utilitzar l'arbrat com a barrera natural.
Bueno, el tema de protegir la infància en un lloc on passa tanta estona, no, tantes hores al dia cada setmana, doncs sembla de sentit comú, igual que doncs, quan abans ens imaginàvem doncs, aquella consulta del metge fumant o d'aquell mestre fumant, doncs això hauria de ser una cosa que passi a la història, no? I de fet hi ha molts indrets, també a casa nostra, on han pogut aplicar aquestes mesures, que en realitat són força senzilles. Abans en Jordi ho deia, sabem molt de la contaminació de l'aire i fa molt de temps que sabem quines són les solucions a prendre, no? En aquest sentit, l'arbrat jo el visc més com una manera de reconnectar amb la natura, com aquesta biodiversitat ens pot aportar a la salut de manera indirecta, però també amb la nostra activitat física, no? Poder passar temps en espais a l'aire lliure, que els nens, quan surtin de l'escola, doncs, puguin quedar-se a jugar davant, no? Que hagin de sortir corrents i hagin d'anar en compte per no poder travessar perquè potser els pot atropellar un cotxe.
Parlàvem al principi d'aquesta carta oberta dels metges, dels pediatres, dels especialistes. Tenim les dades? Us fan cas? No us fan cas? Què està fallant, no, des de l'acció política? Què creus des del teu punt de vista, Ferran?
Clar, això depèn de qui li preguntem, no? Si mirem el que diuen els infants que situen les professions sanitàries com les professions que respecten més o que més confiança els generen, i l'àmbit polític són les últimes, no? Llavors, jo crec que si féssim cas, no, el que diuen els infants sobre quines són les mesures que cal fer al voltant de les escoles, segur que tindríem espais molt més saludables. Jo crec que una miqueta el que denunciem també és aquesta aleatorietat, no? Si hi ha municipis que sí que han apostat clarament per reduir el trànsit motoritzat al voltant de les escoles, per pacificar-los, per peatonalitzar-los, i d'altres que consideren doncs, que això no és ni una urgència ni un problema per ells, no? Llavors, jo crec que el repte és, igual que hem acordat que no es fumaran en llocs com els hospitals, en espais tancats, en els restaurants, hem de posar-nos d'acord com a societat per fer que sigui inadmissible que hi hagi màquines de contaminació atmosfèrica i que poden atropellar la vida d'un infant davant de les escoles.
I no només atropellar, assegura el Ferran Campillo que les escoles envoltades de zones verdes tenen un millor rendiment escolar. Els nens tenen més capacitat memorística i d'atenció.
Sembla que, en general, els infants que viuen envoltats de zones verdes, també zones blaves, no? Perquè no hem d'oblidar que doncs, la gran majoria de població de Catalunya viu davant del mar, viu a prop del litoral. Doncs aquests espais naturals aporten avantatges en salut a diferents nivells. Sembla que milloren tot el que té a veure la salut mental, no? Aquells infants que, per exemple, viuen o van a escoles que estan més envoltades de zones verdes o que el propi pati, que això és una de les coses que demanem, no? De renaturalitzar els patis, doncs, tenen una millor capacitat d'atenció, per tant, de saber què s'està explicant de la lliçó, però també de millors memòries de treball, en general un millor desenvolupament cognitiu. I per això fa que aquells que tinguin la sort d'anar a aquestes escoles doncs, estan en clar avantatge respecte als que no tenen aquesta oportunitat. I, per tant, la contaminació de l'aire o la falta d'espais verds i blaus davant de les escoles o a les pròpies escoles, doncs ja no és només un problema de salut, sinó que és un problema d'equitat, de justícia social, perquè aquells infants amb menys, amb aquestes condicions més dolentes, doncs tindran un potencial desenvolupament cognitiu més baix que altres que sí que ho tinguin.
Atenció amb el que explica el Jordi Sunyer, que l'aire d'una via altament densa, ell abans deia, mireu la quantitat de carrils, l'aire d'una via altament densa representaria el mateix que estar en una habitació en la qual s'han fumat 8 cigarrets. Ferran, si es viu en una ciutat com Barcelona, com podem protegir els infants més vulnerables? No? A tots, però sobretot els més vulnerables.
Si es viu en una ciutat com Barcelona, jo hi afegiria a qualsevol municipi pràcticament de Catalunya. En general tenim una mala qualitat de l'aire a tot Catalunya i si ens fixem en els llindars que marca l'Organització Mundial de la Salut, doncs a Europa, diguéssim que pràcticament la immensa majoria dels ciutadans estem respirant en algun moment un aire de mala qualitat. Que en Jordi ho explicava una miqueta abans, no? Que sí que hi ha accions que a nivell individual podem fer, són accions, jo diria, gairebé pal·liatives, perquè les solucions de fons estan a l'esfera política, que passen per reduir les fonts d'emissions, que a l'àmbit urbà doncs, el trànsit motoritzat hi juga un paper molt important, però com apuntàveu anteriorment, depèn dels entorns. No? Entorns més rurals doncs, tenim la crema de biomassa, la calefacció, no?, amb llenya o altres combustibles sòlids. Tenim també indústria, no?, tant a l'àmbit urbà com a l'àmbit rural tenim indústries que també empitjoren la qualitat de l'aire i, per tant, les solucions que hem d'aplicar a un o altre lloc segurament seran diferents.
Jordi, quines legislacions caldria, què caldria reivindicar en l'àmbit polític per, sobretot, protegir la infància, no?, d'aquesta exposició a la contaminació?
Sí, les escoles és un molt bon exemple, no? Jo diria que s'ha avançat, o sigui, realment veiem que s'ha intentat pacificar molts llocs al voltant de les escoles, però a mi em sembla que aquí la nostra manera d'actuar és molt tímida. Si nosaltres ens fixem, per exemple, com han enfrontat a Londres aquesta situació, doncs han sigut molt més, han cregut molt més en la importància de l'evidència científica i han creat zones d'emissió zero, que vol dir que no pot passar cap vehicle, al voltant de les escoles. Malgrat siguin carrers molt importants, s'han enginyat doncs, desviar el tràfic d'aquests carrers. Aquí hem vist que han eliminat un carril davant de l'escola, han posat uns bancs, però no han fet aquestes accions tan rotundes. De manera que jo el que diria és que, evidentment, necessitem recerca de com intervenir i de les evidències que les diferents intervencions plans, projectes, perquè no es pot fer una sola intervenció. No n'hi ha prou amb la zona de baixes emissions, no n'hi ha prou amb regular doncs, tot el tema dels vehicles que distribueixen les mercaderies. S'han de fer múltiples intervencions, s'ha d'investigar sobre els beneficis d'aquestes intervencions. Però, per exemple, aquí, a Barcelona, diverses institucions científiques han demostrat els beneficis de les superilles i el que hem vist és un atac per part de la gent ignorant, perquè no tenien dades sobre això, contra les superilles. I un projecte únic, pilot, en el món, com el que va fer el Salvador Rueda, que proposava una graella de superilles a la ciutat de Barcelona, que era ambiciós, que estava pensat en els termes de la pròpia ciutat, doncs hem vist com s'ha dissolt i s'ha aplicat d'una manera tímida que quasi ha fet més mal que bé en aquesta idea que altres ciutats estan aprofitant.
Avui estem amb la Marató. Com afecta les criatures la contaminació? Joan i Meri, parleu al documental de la lluita compartida de moltes famílies a les grans ciutats. No? Quin ha estat el feedback que heu rebut per part de famílies que s'hagin sentit una mica interpel·lades, no?
Sí, en totes les famílies que han vingut, tothom ha parlat en els debats que hem fet al cinema. També una mica hem estat amb els del bicibús, amb revolta escolar. Clar, és que al final, quan ets mare, quan ets pare, et preocupes. És que no pots deixar de fer-ho. I quan tens més dades, no? Tens més evidències, doncs és que, almenys quan ho comparteixes, tens la sensació de que hi haurà un canvi, no? Nosaltres hem viscut, per exemple, el canvi que hi ha hagut, que és petit, és superminso, però bueno, hi és a Via Augusta, per exemple, el fet que hagin posat un carril bici, que hi ha hagut un rebombori terrible, però és que ho veus tan evident que hi ha d'haver, almenys hi ha aquest carril bici, et separa una miqueta de la gent que va caminant, que la majoria són nens que van a l'escola, perquè està ple d'escoles aquella zona, en contraposició al munt de vehicles privats que porten els nens a l'escola amb el cotxe. Però ja veus, aquestes coses les hem viscut perquè durant aquests anys, no? I hem vist com hem estat al costat d'aquesta lluita. Llavors ha sigut com un procés, no?, de veure que no estem sols en aquest sentit, sí, sí.
Joan, el poder de la societat civil o les famílies organitzades, sí? Hi ha un canvi? Hi ha motivació?
Bueno, jo veig que hi ha molta gent també molt motivada. El problema és, bueno, com estàvem comentant abans, és que les administracions han de facilitar, diguéssim, aquesta mobilitat alternativa per no d'allò. Llavors, o sigui, aquestes famílies poden estar molt mobilitzades i poden estar amb molt bones intencions, però si des de dalt no s'arreglen les normatives, no podem accedir tampoc a una escola d'una manera que no sigui, diguéssim... O sigui, han de fer alguna cosa, han de fer alguna cosa pràctic. I llavors la motivació és una cosa, però ha d'anar acompanyada de presa de mesures.
També hi ha el factor aquest de cremar-se, no?, que passa amb molts activistes. Nosaltres, de base, som cineastes i som pares d'una nena amb aquesta vulnerabilitat. Al principi no érem activistes, ens hi hem tornat una mica, però sí que hi ha, que molta gent activista, hi ha un punt que et cremes, no? És que quan topes tantes vegades amb l'administració, jo els comprenc totalment. Llavors aquest és el que hem d'evitar, que la gent es cremi i deixi de lluitar, no? Perquè és que no hauríem de lluitar, és que hauria de ser de sentit comú. No hauries de ser activista.
Sentim a la protagonista, sentim a la Nina.
Ja tinc 10 anys i visc a Barcelona, una ciutat màgica. Els meus pares van pensar d'anar-nos al poble on la meva mare es va criar. Hi ha molta natura i m'encanta anar allà, però no és just que hagi de marxar de Barcelona. Els que s'haurien d'anar a Barcelona són els cotxes i jo no tinc per què viure en una ciutat contaminada. A la meva escola també volen aire net. Agafen la bicicleta i tallen carrers per dir que els carrers són de tots. Jo no hi puc anar perquè la mama no em deixa perquè té por que se m'embrutin els pulmons. Però espero que algun dia pugui anar amb bici tranquil·la per la ciutat. Mama, pensa que som molts els que ens preocupem d'això. Respira, mama.
Això és el que et diu la teva filla. Què diu la Nina de tot plegat?
Bueno, la Nina jo crec que ens ha acompanyat, ens ha dit a vegades, bueno, el títol del documental és una frase que li va dir a la Mary, li va dir respira, mama, que és, o sigui, ella li ha fet reflexionar tot això i precisament ella, pues, és la causa que hem fet aquest documental, o el motor perquè hem fet aquest documental. Però ell al mateix temps té com una serenitat, com serena, no?, amb el tema, no? I moltes vegades és ella mateixa que ens ha calmat. Ens ha dit, sigueu una mica, penseu que els caps de setmana intentem estar fora de Barcelona, intenteu d'allò, ja em preocuparé d'això. O sigui, ella té una cosa que moltes vegades ens serena els propis pares, no? Mm-hmm. I això realment ha sigut fantàstic.
Teniu la impressió que els seus iguals, que la seva generació tindran una consciència diferent respecte a això?
Jo penso que han rebut bastanta formació i tenen esperança de que canvi i són com més pràctics, almenys aquests nanos que tenen 12 anys i veig que tenen com una sensació més pràctica de com han de ser les coses, com potser perquè han viscut també la pandèmia i jo veig la nena que és molt racional amb això, i diu, bueno, doncs això doncs m'apartaria, no, tranquil·la que no fumaré. És com que t'ho va col·locant tot bastant bé, sí.
Ferran, conscienciació sí, obsessió no, perquè clar, quan la nina li diu a sa mare, respira, mama, és allò, calma, mare, no t'obsessionis, no? Conscienciar-nos sí, obsessionar-nos no.
Sí, al final, és veritat, vivim en un món contaminat, no hi ha un racó del planeta que no tingui una mica de contaminació causada pels humans, i per tant hem de prendre les mesures que toquin per intentar que siguin les mínimes i també gaudir d'aquests factors que en diem protectors, no? Ho deia la Nina, m'ha encantat, no? Aquest contacte amb la natura, l'activitat física, relacionar-nos amb els nostres amics, anar en bicicleta a l'escola, no? Són aquests factors que ens ajuden a protegir la nostra salut.
Què és el que, Jordi, creus que falta pel que fa a la divulgació, pel que fa a l'educació, no? Per exemple, pensar què és el que s'explica a les escoles o què faltaria explicar a les escoles, no? En aquesta generació que ens diuen, tranquils, calma, que ja ho anirem fent, no?
És d'una complexitat gran i, vaja, nosaltres ens dediquem a crear evidència i ens semblaria que fos racional que l'evidència s'utilitzés per prendre decisions apropiades. Jo tinc la sensació que la ignorància ens domina amb excés, no? Les Nacions Unides, que van crear el programa dels 16 sistemes que hem d'enfrontar al planeta, que van forçar un grup d'experts a fer un resum i a prendre unes decisions simples de quines estratègies teníem de seguir perquè, diguem-ne, la crisi ambiental en la que hi ha tot el tema de la contaminació, doncs no ens sobrepassés, no? I van fer bàsicament tres propostes que eren molt conegudes. Una és la descarbonització, l'altra és l'ordenació de tot el tema alimentari i la tercera era la reurbanització de les ciutats, promovent, doncs, una pacificació, una naturalització, renaturalització de les ciutats, una disminució de la contaminació atmosfèrica i, per altra banda, una acció, diguem-ne, de menor emissió de gasos hivernacle que afavoreixen el canvi climàtic, no? I jo crec que això les noves generacions ho tenen molt ben après. Ara aquí l'equilibri entre l'acció política i els interessos econòmics i la percepció ciutadana, doncs és el que ha de, vull dir, això és el que ha de moure les coses. Per què a Londres van molt més enllà que a Barcelona? A mi se m'escapa això. L'evidència és la mateixa, perquè és global en aquests moments, l'evidència científica.
Expliqueu al documental que al Parlament Europeu s'han establert uns límits estrictes pel que fa a la contaminació amb l'objectiu de zero emissions pel 2050. Això és viable, és inviable? Com veieu el futur?
Nosaltres som les dades, no? Penso que si és a nivell d'Europa, doncs hi haurà algunes zones que sí i unes zones que no. Per tema cultural, com deia, de que som diferents, encara que tots som a Europa, hi ha diferent cultura i ojalà les coses bones, no? Tant de bo les coses bones de que potser una cultura més luterana, més de sentir-se responsable de l'individu i tal, s'encomanin al Mediterrani, no? Que som una mica més així, uai, ho anirem fent entre tots i al final no ho fem. Llavors, ojalà passi això perquè bueno, és la sensació que tinc.
Joan?
Jo volia explicar una anècdota, per exemple, hi ha una part del rodatge que està feta a Nova York i quan vam anar a rodar a Nova York, pues, teníem que moure's per diferents llocs de Nova York i en comptes de dissenyar el rodatge en cotxe el vam fer en metro, en transport públic, i érem un equip petit i ens vam moure, diguéssim, en diferents llocs. Ens sortia millor moure's en transport públic que, i teníem que anar a diverses parts de Nova York, teníem que fer quasi tot, bueno, dins a Manhattan, no?, sobretot, i ho vam fer així, i és el que comentava abans en Jordi, o sigui, la ciutat ja t'està dificultant d'agafar el cotxe, aparcar el cotxe si no ets resident d'allà o així, llavors acabes inclús anant a fer un rodatge en metro i no passa res, no? Vull dir que van haver el rodatge. Es poden fer coses inclús com us podeu imaginar, no? Amb les càmeres que pesen i tot. Fer-ho,
doncs... Tan senzill com això. Amb què us... És a dir, quin missatge us agradaria que quedés del vostre documental? El principal,
sí.
Perquè estem al recte
final. Jo espero que sigui un missatge positiu, val, sobre aquest canvi, que és un canvi que ja hi està sent i hem de ser positius, perquè si no, doncs, no canviarem les coses. O sigui, molt de l'esperança.
Joan?
Jo crec que és fer reflexionar la gent. Fer reflexionar la gent, sobretot, és molt important. És... Jo crec que per això fem documentals, per fer reflexionar la gent i que la gent, diguéssim, pensi una mica més enllà del seu propi petit món. Pensi una mica més amb els altres, també.
Ferran, amb què t'agradaria acabar?
Doncs que la infància té dret a un medi ambient saludable i que, per tant, ells que no tenen vot, doncs crec que ens toca als adults fer els passos necessaris perquè les generacions presents i futures acabin tenint doncs, aquest medi ambient saludable.
Jordi?
Home, jo m'agradaria felicitar la Mary i el Joan i recomanar a tothom que vegi el seu documental que ha sigut valorat internacionalment i que sap comunicar molt més bé que els científics aquesta evidència que nosaltres doncs, aportem, doncs, la rellevància que té per tots.
Doncs n'hem parlat i aquí queda. Mireu aquest documental, Respira Mama, de l'Amèric Collazo Solà i el Joan López. Gràcies per haver-nos acompanyat. I també el Jordi Sunyer i el Ferran Campillo. Una forta abraçada i per un aire ben net. Gràcies.
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 Vull veure saltar les granotes.
Llibres per somiar. Amb Jaume Centelles.
L'escapada, de Rosén Brecar. Publicat per Libros del Ferro Rojo. Per cicle inicial.
Jaume Centelles, per què ens has triat aquest llibre?
Bon dia. Escolta, hem triat L'escapada, que és un llibre de dos germans, diguem-ho així. Està entre àlbum i còmic, ben bé, no ho sé. És una història senzilla que ens mostra la bellesa del món, la creativitat entremaliada dels dos germans i les seves disputes, els seus atansaments. I va d'això, d'un dia que perden el bus escolar i tot el que els hi passarà aquell dia, en llibertat, feliços. És com l'enada d'aire fresc que diuen...
Sí, sí. I de què va la història?
És això. Mira, comença amb una imatge molt potent, molt potent, que és una nit, l'alba, es veuen unes cases il·luminades, un gat que creu al carrer, passes pàgina i veus com arriba el bus escolar en plena nit a recollir les criatures que han d'anar a l'escola. I surten dos germans de casa, afanyat, que és dilluns, i el bus no trigarà a passar, però el bus ja ha passat i se'n va. Llavors és tot el que els succeeix aquell dia, ells dos caminant, representa que és un poble que està a prop del mar, van a la platja, per la muntanya, troben un cotxe trotinat, juguen allà, és totes les seves discussions i les seves aventures pel camp, per la muntanya, per la platja, és divertidíssim. Està fet amb llapis de colors, amb pàgines molt, molt boniques, grans, i són, ja et dic, dos germans que viuen aventures, aquelles aventures que dius, jolín, és que aquests nens que viuen sempre tan controlats, tan constrenyits, tan amb un horari tan tancat, no? tan disposat un dia per tu sol, encara que en aquest cas sigui fent campana, diguem-ho així, i... és fantàstic, és formidable, perquè hi ha unes imatges així molt grans, algunes a sang, troben un gos, pugen a les barques, hi ha una escena formidable que m'ha encantat, que és quan arriben a la platja, i l'aigua freda, però ells es despullen i es banyen, i vinga, i juguen, i estiren l'aigua l'un a l'altre, molt divertit, i al final acaba, tornen a casa, i hi ha unes indicacions que són els colors, com es va fent de nit, tornen a casa i la mare els pregunta què, com ha anat el dia? Com cada dilluns, tot bé, com sempre.
I amb quina part més emocionant et quedaries?
Pues jo, amb aquesta que t'he dit, aquesta imatge de
l'aigua.
De l'aigua, m'ha agradat molt, no? Hosti, tu. Bueno, i també la relació que troben un gos així que fa molta pudor, però se l'emporten, se l'emporten amb ells i viuen també en algunes aventures i l'home els persegueix, el meu gos, i hi ha la policia per aquí. Però sobretot aquesta doble pàgina d'ells despullats, que o sigui, m'agrada, no?, que es dibuixin les figures tal com són, que sempre posen allà, doncs mira, un banyador o un top per les noies, i dius, aquí, doncs no, aquí és tal com és, no?, despullats, corrents, saltant, l'aigua molt freda i la pell de gallina, molt bé, m'agrada molt aquesta.
I què poden aprendre els infants amb aquest llibre, Jaume?
Poden aprendre com és la natura, com és de bonic el món, com és estimar els companys, els amics, conèixer el món, etc. A mi m'agrada tota aquesta història. La noció de meravella, de perill, com pensar en la llibertat de cada dia estem massa connectats, massa controlats, massa protegits, i aquesta idea d'anar sols per la vida m'ha agradat.
La pregunta pel concurs dels llibres per somiar, al voltant d'aquest llibre, L'Escapada, és: quin dia de la setmana els dos germans perden el bus escolar? Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge. I ja tenim les guanyadores del llibre 20 vegades, que són l'Ariadna i la Itzel. L'enhorabona per elles.
Sí, i tant.
Jaume, confessa, ho vas fer campana algun dia?
No.
No. Ai, que t'he vist venir, però, mira, que vols quedar bé, però no, eh? Ui, quina cara que fas!
Ha estat un no una mica massa pensat. No, campana no n'he fet mai, però sí que agraïa algun dia estar malalt i quedar-te a casa amb aquell mal de panxa fictici, diguem-ho així.
Jo he de reconèixer que de gran alguna sí que vaig fer,
sí?
Sí.
Bueno, de gran, sí. A l'institut, sí.
No, jo més gran.
I a la universitat, sí, encara sí, molt sí, més, perquè la universitat era...
Que divertides les campanes, eh?
A les matinals de cinema. Anàvem a les matinals de cinema.
Jaume Centelles, moltes gràcies. Una abraçada.
Vale, igualment.
I la setmana vinent, el projecte Nius, exercir la parentalitat des de la presó. Us deixem amb Meritxell Neddermann, L'aire que necessito. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons, de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso, i fins la setmana vinent.
Si jo pogués complir un desig, ara coses que necessito, gens de fum, no dormir gens, cap llum, res per menjar, res per llegir, tan sols necessito que em sento en pau i em nou. que em sento en pau.